T'agrada la música? T'agrada estar informat? T'agrada el misteri? Temps ombrívol.
Bon dia, Toni, què tal?
Els dilluns, d'11 a 12 de la nit, Temps ombrívol, només a Canal 20.
Temps ombrívol. Programa produït i presentat per Dani Castillo. Tots els dilluns, de 11 a 12 de la nit i amb reposició el cap de setmana, dissabte i diumenge, de 6 a 7 de la tarda. Temps ombrívol, a Canal 20 Ràdio. La ràdio del Penedès,
hey, oh yeah. Són les 9 i 7 minuts. Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 4 d'octubre del 2019. Tanquem setmana, tot i que tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio, Bellvell Ràdio i Ràdio Vilafranca. Com haureu notat, avui no ens acompanyarà la Sílvia Delgado, sinó que us convido a passar aquest matí de divendres amb mi, Laia Paretas. Així anirà aquest matí de divendres. Començarem d'aquí uns instants amb la previsió meteorològica amb Pere Armendares i seguirem amb els esports amb la prèvia de cada divendres, un repàs exhaustiu als partits més destacats d'aquest cap de setmana i també una entrevista que avui serà a Miguel Ángel del Río, regidor d'Esports de l'Arboç, amb el que parlarem de la quarta cursa contra el càncer de l'Arboç. I encara, tot i que aquesta és la tercera setmana i mitja de programes, temps de retrobades. A 2:15 tocats de 10, saludarem de nou a la Roser Ferrer i a les seves pistes. I encetarem la segona hora d'aquest matí, a les 10 i pocs minuts, parlant de la 23a edició del Cabatàs, que se celebra des d'avui i fins diumenge a Sant Sadurní d'Anoia. Ens acompanyaran Joan Capellades, cap de turisme de Sant Sadurní, Núria Carbó, de la Font de Neus, i Maria Baró, de Caves Vilarnau. A 2:15 tocats d'11 del matí serà el torn de repassar l'agenda al detall. En aquest cas, entrevistarem a Julio Manrique, director de l'obra de teatre L'habitació del costat, que representarà el dissabte 5 d'octubre al Teatre Àngel Guimarà del Vendrell. I parlarem també de la 8a ruta de tapes de Calafell. A les 11, tot encetant la tercera hora dels divendres, és el nostre moment glamurós. Parlarem de cinema amb el Freddy Contreras. Estrenes que arriben a la gran pantalla i també de festivals de cinema. Ja vam deixar enrere el de Sant Sebastià i estem immersos ja en la nova edició del Festival de Cinema de Sitges, que ens queda ben a prop de casa. I com cada divendres acabarem amb una entrevista, amb una estona de conversa, avui i en el marc d'una setmana repleta d'activitat política, amb el segon aniversari de l'1 d'octubre i en uns dies pre-sentència, s'asseuran a la nostra taula el Jordi Parellada, president d'Òmnium al Penedès, i Jaume Marfany, de La Crida. I així transcorrerà aquest matí de divendres, que encetem ara i que finalitzarà a les 12 i que compta també amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informats i informades. Hem començat ja amb el primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem les notícies de casa nostra, de quilòmetre zero, com ens agrada dir-ho, allò que passa a l'Alt i Baix Penedès en 3 cites. La primera, d'aquí una estoneta, a 9:15, la segona a 10:45 i la tercera a 11:15. I ara sí, posem fil a l'agulla i comencem. Benvinguts i benvingudes.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
El temps.
Com cada divendres, és temps ara de la previsió meteorològica amb el Pere Armendares. Bon dia, Pere.
Molt bon dia. Comencem aquest repàs meteorològic per a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, parlant d'un cap de setmana, un final de setmana que serà força variable a les nostres comarques, ja que esperem el pas de diversos sistemes frontals, un que ens arribaria entre la tarda i nit de divendres a dissabte, i un segon front atlàntic que ens arribaria durant la tarda i nit de diumenge. En tots dos casos, esperem que aquests fronts atlàntics siguin poc efectius perquè fa precipitació a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Comencem, per tant, el repàs meteorològic, la previsió per avui divendres. Avui divendres, en principi, tindrem un dia força estable, especialment durant el matí. Durant el matí dominarà el sol, i sí que durant la tarda esperem un augment de núvols alts i prims que deixaran el cel enterbolit i que seran el preludi, l'anunci d'aquest front que ens arribaria durant la nit i matinada de dissabte. Així doncs, durant la tarda esperem aquest cel més enterbolit, tot i així encara sense possibilitat d'alguna precipitació. La matinada de nou tornarà a ser fresca, especialment a l'interior, amb temperatures mínimes que baixaran fins als 13 o 14 graus i entre els 15 i 17 graus a la zona de la costa. Al migdia les temperatures tornaran a pujar, fins i tot més que no pas aquest dijous, temperatures que arribaran fins als 27 o fins i tot 27 o 28 graus cap als municipis més interiors. El vent bufarà feble, de component sud o sud-oest, amb ratxes màximes que arribaran com a molt als 20 o 25 km per hora. Dissabte, durant la matinada i primeres hores del matí, ens creuarà aquest primer sistema frontal atlàntic feble. Esperem un matí força variable, amb nuvolositat abundant, especialment cap a la comarca de l'Alt Penedès. Fins i tot, entre el matí i el migdia, no descartem alguna gotellada o xàfec molt puntual als municipis de l'Alt Penedès, especialment a tocar entre la Serra de l'Urdal i el Massís del Garraf. Com diem, en principi serà poca cosa. Durant la tarda continuarà aquesta variabilitat, ens acabarà de passar aquest front feble, i el que sí que esperem és que aquesta probabilitat de ruixats sigui menor durant la tarda. El vent serà feble, també de component marítim, aquest dissabte, amb ratxes que arribaran fins als 20 o 25 km per hora. Les temperatures pujaran, les temperatures mínimes pujaran durant la jornada dissabte, ja que tindrem aquests núvols que no deixaran baixar tant la temperatura. Les temperatures mínimes pujaran entre 3 i 4 graus i les temperatures màximes, en canvi, baixaran 3 o 4 graus. Tindrem una sensació de més tardor aquest dissabte, amb temperatures que, com a molt, arribarien als 23 o 24 graus cap als municipis del Baix Penedès. Diumenge tindrem un matí molt semblant al de dissabte, força variable, amb nuvolositat abundant i també alguna escletxa de sol. Núvols més abundants, un cop més, cap a la comarca de l'Alt Penedès. No descartem durant el matí, de nou, alguna gotellada feble cap a l'Alt Penedès, de nou a tocar cap a la Serra de l'Urdal o al Massís del Garraf. Poca cosa, també, aquesta probabilitat de ruixats durant el diumenge al matí. Durant la tarda i al vespre esperem que ens creui aquest segon sistema frontal que podria reactivar les precipitacions durant el vespre i nit de diumenge cap als municipis de l'Alt Penedès especialment. Menys probabilitat de precipitacions tant dissabte com diumenge cap a la comarca del Baix Penedès. Temperatures que diumenge es mantindran sense canvis, tindrem de nou aquesta sensació de més tardor, amb temperatures màximes que com a molt arribaran als 22 o 23 graus cap a la comarca del Baix Penedès. Així doncs, esperem un cap de setmana variable, amb probabilitat de precipitacions tant dissabte al matí com diumenge al matí, però que en principi serien poc importants o anecdòtiques fins i tot. Això és tot pel que fa al temps a les comarques i el Baix Penedès per aquest cap de setmana.
Els esports.
Temps ara per la prèvia esportiva, que avui ve marcada per la jornada futbolística, la tercera jornada de l'Hockey Lliga i la quarta cursa contra el càncer de l'Arboç. Aquesta darrera prova, de fet, dedicarem l'entrevista esportiva del dia. Abans, però, apuntem alguns dels enfrontaments destacables del cap de setmana anant fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia. Per on comencem?
Molt bon dia, doncs comencem destacant, com bé deies, ja en clau de prèvia, alguns dels enfrontaments del cap de setmana, primer en l'àmbit futbolístic. Anem amb la tercera divisió, amb el grup 5, perquè el Vilafranca rebrà el Vilassar diumenge a les 12 del migdia. I ara en segona catalana, en el grup 3, on la Fundació Atlètic Vilafranca visitarà el Cubelles dissabte a les 5 de la tarda. En el grup 12 de tercera catalana, les Cabanyes s'enfrontarà al Carme dissabte a les 5 de la tarda. La Noia rebrà la Granada dissabte a 6:15 de la tarda. El Riudevitlla s'enfrontarà al Ribes diumenge a les 12 del migdia. El Corbera farà el mateix amb la Múnia diumenge a 12:45 del migdia. I finalment el Moja s'enfrontarà a l'Ateneu Igualadí diumenge a les 5 de la tarda. Comencem ara amb el grup 3 de tercera catalana, amb aquest grup del Baix Penedès, on l'Altafulla rebrà l'Arboç dissabte a les 5 de la tarda. El Vendrell s'enfrontarà al Calafell dissabte a les 6 de la tarda. El Valls farà el mateix amb la Joventut Bisbalenca dissabte a 6:15 de la tarda. El Sant Jaume dels Domenys rebrà l'Alcover diumenge a les 12 del migdia. El Sant Salvador rebrà el Llorenç diumenge també a les 12 del migdia. I finalment el Segú i el Constantí s'enfrontaran diumenge a les 5 de la tarda. Anem ara amb el grup 10 de quarta catalana, amb aquest grup tan nombrós d'equips de l'Alt Penedès, i comencem amb el Cubelles B, que rebrà el Sant Sadurní dissabte a les 7 de la tarda. El Gelida i el Quintinenc s'enfrontaran dissabte a 8:15 del vespre, i l'Hortonenc i la Vinyonet ho faran diumenge a les 12 del migdia. Mentre que el Sant Pau d'Urdal i el Mediona s'enfrontaran diumenge i s'enfrontaran també a les 12 del migdia, i també diumenge i també a les 12 del migdia s'enfrontaran el Bas Espirà i les Clotes i els Monjos. El Torrellenc i la Martinenca es veuran les cares també diumenge a les 12 del migdia, i en el mateix horari i en el mateix dia el Sant Pere Molanta s'enfrontarà al Pla. I per acabar, amb aquest grup 10 de quarta catalana, el Sant Cugat Sesgarrigues rebrà el Can Cartró diumenge i també a les 12. Anem ara amb el grup 24 de quarta catalana, on el Banyeres rebrà el Vilavell Atlètic diumenge a les 12 del migdia, i el Tarraco s'enfrontarà al Segur Atlètic diumenge a les 6 de la tarda. I acabem amb el preferent femenina, amb aquest grup 1, on la Fundació Atlètic Vilafranca visitarà la Fundació Cornellà diumenge a 6:15 de la tarda. I en hoquei patins, tercera jornada de la competició, que ens oferirà demà la visita del Calafell a la sempre complicadíssima pista del Lloret. Els de Ferran López buscaran puntuar a la Costa Brava a partir de 9:15 del vespre i aconseguir, per tant, aquesta segona victòria de la temporada. El que no jugarà aquest cap de setmana serà el Noia, que ho va fer, de fet, ahir a Terres Gironines. Allà va caure per 3-2 en un partit molt trabat i amb algunes decisions arbitrals que van perjudicar i molt els sadorinencs. I ara sí, connectem amb BB Ràdio, perquè el David Cantó ens duarà la quarta cursa contra el càncer de l'Arboç. David, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs en parlem amb el regidor d'Esports de l'Arboç, Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest cap de setmana, quarta cursa contra el càncer de l'Arboç, tot a punt?
Tot a punt, tot a punt. Ja ho tenim tot...
Ja fa mesos que hi treballen, no?
Sí, sí. La veritat és que portem uns quants mesos.
Quines característiques té aquesta cursa? Perquè em sembla que hi ha diferents modalitats, oi?
Sí, tenim la modalitat de marxa, que seria la caminada. És un circuit de 5 quilòmetres, que és un circuit comú pels que fan la marxa i pels que fan la cursa. Tenim la cursa 5K, que actualment, en aquests moments, hi ha més de 150 persones apuntades, i la marxa, que hi ha més o menys unes 190 i escaig. Ara mateix em sembla que estem arribant a punt d'arribar a les 200 persones. En total, són unes 350 persones participants amb una sortida conjunta. O sigui, sortiran els primers corredors i acte seguit, un minut més tard, sortiran els caminants.
I, a més, també hi ha una modalitat infantil, oi?
Sí, després bueno, hem deixat un temps prudent perquè tothom, o sigui, totes les persones que participin a la caminada puguin fer en un temps màxim d'una hora i mitja tot el circuit de 5 quilòmetres. I és un temps que, bueno, que dona temps perquè puguin gaudir en família, moltes famílies, de la caminada i, a la vegada, poder estar també a la línia de sortida de la modalitat Kids Run Colors i familiar, que és una cursa que també es pot fer alternant, o sigui, corrent i caminant, d'un quilòmetre, que en aquest cas no surt des de la plaça de l'Ajuntament, des de la plaça de l'Ajuntament només surt la cursa de 5 quilòmetres, i en aquest cas la cursa Kids surt des de la plaça Catalunya, aquí al poliesportiu, plaça Catalunya, és a 3:15, és un circuit d'un quilòmetre, que l'arribada sí que és a l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Vila.
Quina dificultat té la cursa 5K?
Pues és un circuit urbà totalment... Bueno, és un tomb sencer a la Vila de l'Arboç. És un circuit bastant ràpid, molt, molt ràpid, els tres primers quilòmetres, els 3 quilòmetres 300, és gairebé tot baixada. Va baixant, va baixant, va baixant, va baixant, va baixant. La gent correrà molt i a partir del quilòmetre 300, tot el que baixa, puja.
Pujada.
Sí. Llavors, la part de pujada ho notaran des del quilòmetre 300 fins al quilòmetre 4. O sigui, són només 700 metres de pujada. Perquè un cop ja arriba a la Rambla de l'Arboç, que és el quilòmetre 4, fa un gir a la Rambla i ja agafa l'últim quilòmetre del 4 al 5, el carrer Muralla, i és gairebé tot pla per acabar un altre cop a la plaça de l'Ajuntament.
Deia abans que ja són força inscrits, és una cursa que consideren que ja està consolidada després de 4 edicions?
Sí, la veritat que, bueno, aquest any sí que és cert que de moment encara tenim inscripcions presencials pel dissabte, que és una dada important. Farem inscripcions presencials per a aquelles persones que encara no ho tinguin clar. Segurament reservarem 30-40 dorsals per dissabte, i tenim, sí, el que passa que l'any passat van haver 450 persones, més o menys. Llavors, hem baixat una miqueta. Sí que és veritat que aquest any s'ha solapat la trencacames del Vendrell, que és una prova de llarga distància, amb una cursa que es recupera al Castell d'Olèrdola el mateix dia. També fan a Vilanova una cursa de les 4 milles femenines, i, per tant, tenir 350 persones en un dia que hi ha tantes curses, la veritat que estem molt contents.
En tot cas, aquesta cursa té l'element especial de la finalitat amb la que es fa. Com va néixer fa 4 anys aquesta iniciativa?
Pues mira, va néixer, com que el mes d'octubre es fan bastants curses per aquesta causa, pues va sorgir. Vam dir, fem una cursa, la podem fer solidària, i al principi vam decidir fer 5 quilòmetres i 10 quilòmetres, que són dos toms al mateix circuit, i bueno, portem ara la tercera i la quarta edició només amb la modalitat 5K, i bueno, la idea era poder fer un donatiu a l'Hospital Sant Joan de Déu o altres fundacions que també hi havia aquí a la vila, i aquest any el donatiu el farem a la Fundació Josep Carreras. A la bossa del corredor hi haurà una pulsera hi ha dos tipus de pulsera, una que posa imparables i l'altra que posa contra la leucèmia, i també farem un donatiu a una associació que vam conèixer fortuitament a Camprodon. Vam anar alguns membres del Club Esportiu d'Arboç a veure un company nostre del club a competir, i allà hi havia una associació que es deia Associació Ginkgo del Berguedà, i bueno, també vindrà representació seva i portaran un imant amb un dibuix fet per aquestes dones de l'associació, que serà una abraçada. O sigui, hi ha un símbol de l'abraçada, pues, bueno, tot el bo que té abraçar-se a les persones en moments d'estar en aquests moments dolents del que dona la fermetat.
La cursa s'organitza des de l'Ajuntament de l'Arbós, però també des del Club Esportiu l'Arbós, del qual parlaves fa un moment. Quina tasca fa per organitzar aquesta cursa?
Doncs mira, tota la gestió, tota la direcció de la cursa, des de tota l'entrega de dorsals, l'entrega de les samarretes, marcar el circuit, després desmarcar-lo, tots els voluntaris, coordinar els processos civils, reunions prèvies amb la policia, tota la part de publicitat, de xarxes socials, tot, gestió de compres, de fer tota la gestió de moltes de les compres dels costos de la cursa, ho gestiona l'entitat i després és l'entitat que ja porta uns anys d'experiència muntant curses a l'Arbós i, la veritat que vull donar les gràcies a tots els també, que també són companys meus, per tota la feina que estan fent.
Una feinada,
tenint en compte que fa un mes vam fer la trail de l'Arbós i la veritat que dues curses tan properes desgasta una miqueta, però la causa és la causa i aquí estarem per gaudir. I sí que també vull dir que jo aquest any, per primer cop, gràcies a ells, podré gaudir de la cursa com a corredor. Em posaré el dorsal un altre cop, que a la vila, i estic molt content, la veritat. Així que moltes gràcies.
És una cursa solidària, però no sé si la gent també és competitiva en aquestes curses, tenen ganes de guanyar també.
Sí, la cursa és competitiva, tenim un total de 26 trofeus, tenim premis per la general, els tres primers i les tres primeres, després els tres primers locals i les tres primeres dones locals. Llavors tenim també premis pels primers de categoria. Aquest any hem afegit la categoria sub-21, la categoria sènior, que és fins dels 21 als 30. Després, a partir d'aquí, tenim el màster 30, màster 40, màster 50 i màster 60. També tenim un trofeu per l'atleta més gran, el més veterà de tots, per data de naixement, i que arribi a meta, i l'atleta més jove.
I ja per acabar, què diria per animar aquells que encara no s'hagin inscrit i que aquest dissabte puguin optar a una d'aquestes 30 o 40 dorsals que dic que...
Jo els animo que vinguin a l'Arbós, que coneguin la nostra cursa. Estic segur que s'ho passaran molt bé. També vull afegir que tenim la batucada Petafort. És una batucada que ja és el segon any que venen aquí a l'Arbós a ambientar el circuit. Estaran a la sortida i també estaran a la meitat del circuit, concretament al quilòmetre 2 i al quilòmetre 3 i mig. I després també fem un sorteig de regals. La cursa familiar d'un quilòmetre és ideal perquè els pares o les mares poden córrer o caminar i els nens també els poden acompanyar, i a la vegada totes les persones que fan la cursa o la caminada també poden participar en la mateixa inscripció a la cursa d'un quilòmetre. Si ja els hi dona dret. Llavors, si algú només vol venir a la cursa familiar, doncs poden apuntar al link únicament de la Kids, que tenim la modalitat de 2 euros, que és només la participació, i tenim la modalitat de 6 euros, que inclou participació i la samarreta.
Doncs Miguel Ángel del Río, moltes gràcies per explicar-nos i acostar-nos tota aquesta informació sobre la quarta cursa contra el càncer. Esperem que s'aprofitin aquests dorsals que quedaran pendents del dissabte d'agafar i que vagi molt bé l'activitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies. I moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
A vosaltres.
Vinga, gràcies. Adéu.
Són 9:45. Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment d'obrir la primera de les connexions dels contactes amb l'actualitat dins el Penedès amb xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que la 23a edició del Cabatàs dona avui el tret de sortida. Ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez. Molt bon dia.
Bon dia, avui arrenca la 23a edició del Cava Tast, la fira de cava i gastronomia que s'instal·larà a Sant Sadurní fins diumenge, amb més d'una trentena d'expositors entre caves, gastronomia i estants turístics. Una de les novetats destacades d'enguany és que el tiquet de tast de cava i degustació de gastronomia serà el mateix. La instal·lació d'un punt lila informatiu durant els 3 dies també és una altra de les novetats, a banda més d'un servei de transport sense interrupcions des de l'estació de Renfe fins a la zona de la mostra. Paral·lelament al Cava Tast hi haurà també la 20a mostra d'artesans, la 6a edició del Cava Shopping Day i tot un seguit de tastos i activitats complementàries, tal com destaca Joan Capellades, cap de turisme de Sant Sadurní.
Els expositors han preparat una sèrie d'activitats que les fem al celler de la Fassina. Són activitats de maridatge, de tast, de molta qualitat i molt interessants. Que jo engresco a qui vulgui que miri el programa, sobretot entrant a cavatast.cat, que estan allà totes les activitats penjades amb una descripció.
El tret de sortida serà aquesta tarda a partir de les 6 amb la inauguració de la mostra a la Fassina de Can Guineu.
Continuem i ho farem explicant que han desmantellat una gran plantació de marihuana en una masia de Santa Oliva. Des de Domenys en Ràdio ens ho comenta Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una gran plantació de marihuana que es trobava en una masia del municipi de Santa Oliva. L'actuació ha permès detenir 5 persones, 3 homes i 2 dones de nacionalitat espanyola i marroquina, i veïns de Sant Boi i Hospitalet de Llobregat. Segons la policia, els detinguts s'encarregaven d'una gran infraestructura dedicada al cultiu de la marihuana que tenien en una antiga residència rural de Santa Oliva. La investigació havia començat el passat mes d'abril a partir de diverses queixes veïnals. La policia va vigilar durant mesos la casa i va comprovar com hi havia 5 persones que s'encarregaven de la supervisió i el control de les instal·lacions. La masia estava connectada il·legalment a la xarxa elèctrica i els consums de feudats eren molt elevats. Finalment, els cossos policials van determinar que dins d'aquesta antiga residència rural hi havia un potent sistema de cultiu de marihuana ubicat a les 3 plantes de la casa. Amb l'autorització judicial, els Mossos van entrar a la casa i van desmantellar tota la infraestructura, intervenint prop de 500 plantes d'un metre i mig d'alçada, 300 de les quals ja estaven tallades i assecant-se. També es van trobar una dotzena de bosses de brossa industrials plenes de marihuana, algunes preparades per a la seva venda. En total hi havia prop de 50 kg de droga entre les plantes i les bosses.
I també us volem explicar que la policia de Calafell ha fet 13.000 serveis en els últims 12 mesos, on ho amplia David Canto des de Bellvei Ràdio. Molt bon dia.
Bon dia. L'habitual balanç que fa la policia local a la festa patronal del cos van destacar que el principal nombre d'actuacions realitzades han estat de trànsit i assistencials. En concret, es van fer 4.125 actuacions de trànsit, 1.180 de les quals van ser proves d'alcoholèmia i drogues. La policia local ha participat en diferents campanyes de seguretat viària impulsades pel Servei Català de Trànsit relatives a l'accés de velocitat, el consum de substàncies o l'ús d'elements de seguretat passiva. En aquest àmbit, el cos va actuar en 260 accidents de trànsit, 127 dels quals van ser amb víctimes. D'altra banda, la policia local va efectuar 2.569 accions de policia assistencial. Inclou totes les actuacions que tenen com a finalitat la protecció o auxili directe a la ciutadania. Finalment, la policia local ha tirat endavant 939 actuacions de policia judicial.
També us volem recordar que Manel Fuentes, amb la seva banda de Springsteen, actua als Monjos en la convenció del 30è aniversari del club de fans de Bruce Springsteen de Stone Pony. Des de Canal 20 Ràdio ens ho comenta Raimon de Cara. Bon dia.
Bon dia. La convenció del 30è aniversari del club de fans de Stone Pony del cantant Bruce Springsteen s'ha programat a la Societat La Margaridoia dels Monjos aquest divendres i dissabte. En els dos dies es projectarà el documental que repassa els 30 anys de l'entitat. Aquest divendres hi haurà el concert tribut a Bruce Springsteen amb el presentador Manel Fuentes i la seva banda de Springsteen. L'endemà els concerts se'ls oferirà José Calleja amb el seu espectacle Acoustic Tales i Sergio Gisbert amb The Jacks. Tant aquest divendres com dissabte hi haurà un bus des de Vilafranca als Monjos amb sortida des de davant de l'hotel Domo. El club de fans de Stone Pony del cantant Bruce Springsteen té la seva seu a la Ràpita i compta amb prop de 2.000 socis arreu del món.
I acabarem des de Ràdio Vilafranca recordant que el Consell Comarcal ha acollit, ho feia ahir, una jornada de replicabilitat de processos d'adaptació al canvi climàtic en el marc del projecte Life Clinomics. Aquest projecte s'ha desenvolupat de juny de 2016 a juny de 2019 per augmentar la resiliència de les entitats locals davant els impactes climàtics a través de la intervenció en tres territoris: Terres de l'Ebre, el Penedès i Parc Natural del Montseny, i en diferents també activitats econòmiques, concretament turisme, pesca, agricultura i forestal. A través de diferents ponències, la jornada buscava donar continuïtat a la tasca feta fins ara en el marc del Life Clinomics, tot replicant l'experiència a altres escales.
Penedès en xarxa.
Setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Este lejos. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal a Canal 20 Ràdio.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal 20 Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. Zero 12. La Generalitat al teu costat.
Tots els dijous a Canal 20 Ràdio a les 10 de la nit, Tot Country. Un programa on pots escoltar la millor música country del moment. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges a nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des d'Olèrdula, la ràdio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM.
Passen 39 minuts de les 9 del matí.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I és temps de retrobades, després de 3 setmanes i mitja de l'inici d'aquesta temporada, ens retrobem de nou amb l'estimada Roser Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
La Roser ens porta tot de pistes, la secció de pistes, de fet, que podeu trobar a la Fura, repassa tota mena de gadgets, invents. En primer lloc, m'agradaria preguntar-te, Roser, d'on treus tots aquests invents?
D'internet, tots.
Tots. Però has de remenar molt, vas a buscar, tens algunes pàgines predilectes en què dius... Sí, aquí tenim... hi ha invents estranys, no?
Sí, tenim els preferits, els meus preferits d'internet, no sé, devem tenir com a 30 o 40 referències i anem buscant i sempre trobem alguna pàgina web nova amb gadgets, amb coses friquis, estan com una mica especialitzades. Mm-hmm. Hi ha webs que són de temes molt cools, així xulos, modernillos, i d'altres que són fricades, literals, i llavors anem buscant l'equilibri.
Uh-huh. I comencem, avui la Roser ens ve una mica picantona, no?
Sí, avui comencem força. Comencem la temporada força.
Exacte, em sembla fantàstic. Què ens portes avui?
Us porto un jacuzzi, però per testicles.
Déu-n'hi-do.
Sí. Us explico una mica perquè us en feu una miqueta la idea. Sabeu les... Bueno, no sé si, si teniu molts oients joves, potser no sabran el que és. Una gibrella, una gibrelleta, és com un urinal.
Sí, sí, sí. Per la gent tu posterior al 2000, jo sí que és una gibrelleta.
Val, d'acord.
Quan t'operen, normalment, a les primeres hores, allò que diuen...
Si com no aquella fas, pala, no?
Si no fas pipi...
Ah, exacte. Doncs, val, doncs una mica poseu-vos al cap la idea, eh? Però imagineu-vos aquesta mena d'urinal quadrat, tot com un rectangle quadrat, en un extrem hi porta tot un coixinet acolxadet, que això és per col·locar-hi el cul.
Mm-hmm. Val? Davant de tot, comoditat, eh?
Davant de tot, exacte, comoditat, i després ja parlarem de luxe, que també n'hi haurà. Doncs això, es tracta de que els nois, els senyors, els avis, s'apalanquin aquí, posin el cul aquest coixinet, obrin una miqueta les cames i deixin caure els testicles dins del cubicle, no? Del que seria el jacuzzi, que a més té forma com de uera, eh? O sigui, ja... Sé que sembla una mica esperpèntic, però és així. S'ha d'omplir d'aigua, s'ha de prémer el botonet perquè s'encengui, perquè funciona més amb un USB perquè sense cables, o sigui, el carregues, i llavors d'allò comença a escalfar i a fer xup-xup i has de deixar els testicles en remull, que es veu que és una sensació superagradable.
M'imagino que hi deu haver-hi regulació de temperatura i de velocitats, com en el cas dels vibradors.
Sí, perquè si no, malament
rai. Si no, a vegades, si algú es passa,
sí.
No?
Tenim... Sí, 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 sí. Sí, exacte. Pot regular
la intensitat.
Sí. I a més, però és que això ja de per si ja és una mica estrambòtic. Però imagineu-vos-ho d'or, val? Perquè hi ha dues versions. O sigui, els seus inventors n'han creat dues. Una, que tot l'exterior seria de color blanc o de color negre, i una altra, que l'exterior és daurat, i a dins, el que seria el recipient del jacuzzi, és com tot xapat amb or.
Déu-n'hi-do.
10.000 euros.
10.000 euros. Hi ha dues gammes, diguem-ne, per la població en general, sí. No? I per aquells que vulguin gastar-se una mica més.
La línia low cost val 40 euros i aquesta luxury val 10.000 euros.
És un regal que faries tu, Roser?
Jo no.
Una mica invisible d'aquests tontos. El de 10.000 euros...
El de 40 euros, home, el de 40 euros només per veure la cara i pel temps que trigarien en descobrir per què serveix ja val la pena, no? Aquest invent es diu testicuzzi.
No, aquest s'hi van fixar.
És molt original, oi? I si voleu saber més, conèixer tots els detalls o fins i tot comprar-lo, jo us recomano que entreu a testicuzzi.com.
Per tant, a pàgina web dedicada únicament i exclusivament
sí,
a aquest producte.
Aquest producte, sí, sí, sí.
Seguim amb més coses.
Sí, ens posem una mica ecos ara.
Està bé, està bé. Perquè
hem
passat l'Eco Sant Cugat aquesta setmana del
sí.
Medi Ambient, mobilitat sostenible i segura.
Exacte. Doncs parlem una mica de la problemàtica dels plàstics, ja no cal que en parlem, que és sabuda per tots, va? Doncs una estudiant polonesa de disseny industrial, que es diu Rosa Janús, ha inventat una mena de film, una mena de plàstic, que no és plàstic, transparent, que serveix per embolcall d'aliments, sobretot aliments secs o semisecs, és a dir, fruits secs, llavors, fruita, val? I quina és la particularitat d'aquest film? Que és biodegradable i comestible. Val? O sigui, tu desemboliques, per exemple, no sé, m'imagino una barreta d'aquestes de cereals o energètica, val? La desemboliques, la pots llançar a la brossa orgànica, o bé te la pots menjar. Si t'has quedat amb gana, mira, les postres.
També és ideal per aquella gent, a mi el que em feia la meva mare és que em preparava els entrepans com per anar a l'escola una setmana abans, no? Llavors arribava a tal punt de complicitat amb,
sí.
amb l'embolcall, no? Que acabaves esmorzant una mica.
Era tot el mateix.
Exacte, havies d'anar com rascant. I en aquest sentit,
aquest no.
Mira, si te'l pots menjar,
sí,
doncs hi ha cosa que t'estalvies.
Es veu que l'escubi, que és com es diu aquest embolcall, és, de fet és una membrana que l'ha creat a partir de bacteris i llevats fermentats.
Mm-hmm.
És una mica fastigoset així llegir,
sí.
Explicat així, però... Bueno.
Home, realment es veu, aquí portes algunes imatges,
sí.
una poma embolcallada amb això,
sí.
Sembla poma al forn, pràcticament.
Poma al forn, sí, es queda com, sí, és com una mena de paper film així. Com
que fa com una mena d'envàs al buit,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
I on ho podem trobar, això?
A creapils.com, creapils.com, és una web francesa, creapils.com, i es diu Scooby, aquesta membrana.
Perfecte, doncs anotat per totes aquelles persones que s'hagin de preparar un esmorzar així mig matí
sí.
i que no vulguin doncs, consumir plàstics, consumir paper de plata que
exacte.
S'ha d'evitar pel medi ambient.
I tant.
I seguim amb més invents, amb més gadgets, en aquest cas un que ens agrada a tu i a mi en particular
sí.
no? per la figura que evoca.
Exacte,
no?
És que I tenim molt de carinyo amb el Sireni.
Sí,
que sí?
Sí.
El Sireni, per aquells que no ho sàpiguen, que segur que ho sap ja la majoria de gent, el Sireni era un mamífer, val? Que vivia al Penedès fa 16 milions d'anys. És una mica... Bueno, és una manatea. L'espècie seria una manatea. No sé com el definiries, com una espècie de lleó marí, no? Seria així.
Exacte.
Gegant, eh? Molt gran. I al Vinzeum ja se'n conserva el fòssil més important i més ben conservat.
Sí, aquesta reproducció que tenen allà just al pati, just entrant al
i només d'entrar al pati del Vinzeum, enguany han fet una reproducció a escala real superxula.
Uh-huh.
I aleshores, clar, així navegant, ens vam trobar amb un infusionador que té forma de sireni.
A veure, com funciona això?
És xulíssim. Està fet de silicona, val? Té dues parts. La part de la cua és la que està tota foradada perquè hi puguis posar la infusió, el te o el que vulguis, el roibos, el que vulguis. Col·loques el tap, enrosques i ja tens l'infusionador fet. Omples la tasseta d'aigua i col·loques l'infusionador a dins, val? Que el tens de color blau o de blau grisós o de color lila, també. Però, clar, què és el xulo d'això? És que el sireni, que tenia dues aletes davanteres, doncs amb aquestes aletes davanteres fan de suport perquè s'aguanti a la tassa. I llavors treu el cap a la tassa.
Que bonic.
És xulo.
És quasi com un element decoratiu,
sí,
per tenir a casa i com homenatge a, sí, aquest sireni de fa 16 milions d'anys.
Exacte, és divertit, a més està fet de silicona, el renta és superfàcil, el poses al rentaplats, pot anar molt bé.
Uh-huh.
Es diu manatea, que és el nom de l'espècie, d'on prové el sireni, tea infuser, i el trobareu a la web genuinefred.com per 9 euros.
Uh-huh. Perfecte, doncs per fer-nos, no?, els tes matí, sí, tarda i nit.
Sí, sí.
I seguim, en aquest cas, amb una proposta molt inclusiva, no?
Sí.
Que ja ara també ho hem de dir, eh?
Sí, sí, exacte. A més, això és nou, eh? S'ha començat a comercialitzar fa pocs dies als Estats Units. Només haurem d'esperar una miqueta que arribi aquí.
Uh-huh.
Però segur que tots hem jugat alguna vegada o altra a l'Uno, el joc de cartes.
Oi tant.
Que sí? A més, ells el publiciten dient un juego para todos, un joc per tots, no? I realment no era un joc per tots, perquè clar, si tu ets una persona invident que no hi veus, no tenies possibilitat de jugar amb les cartes. Aleshores, el que finalment han creat és un uno braille, que porta cada carta i porta amb el llenguatge braille el número de la carta i el color. Aleshores, clar, es tracta de quan es fa una partida amb una persona invident, doncs l'únic que has de fer és anar cantant les cartes que deixes.
Clar, clar.
Perquè l'altra, la persona invident, pugui fer el recompte amb les seves cartes.
Mm-hmm.
És així de
molt interessant. Jo crec que es podria aplicar també a altres jocs de taula.
I tant.
I a diferents baralles de cartes i tot això.
Sí. Si en voleu saber més, doncs res, entreu a la web de mattelgames.com i allà podreu trobar tots els detalls.
Mm-hmm. I ara també una proposta per aquella gent... tu has vist la pel·lícula Mejor Impossible?
Sí.
Jack Nicholson?
Sí, és
seria m'encanta. Seria un estil, no?
Sí, sí,
és
sí,
a dir,
sí.
Per aquelles persones maniàtiques que no es volen embrutar els dits, no?
Sí.
Doncs tenim una proposta,
sí,
ara.
Aquesta proposta potser seria... Bueno, després del jacuzzi de testicles, potser seria la segona més inútil de totes les que us porto aquesta setmana. Però mira, ens ha fet gràcia, perquè són unes fundes pels dits.
Mm-hmm.
Però unes fundes que et cobreixen la part superior de la falange de tres dits de la mà, eh?
Mm-hmm.
I per què serveixen, us preguntaran, perquè clar, això ni fa de guant ni res de res. Doncs serveixen per menjar ganxitos. Això és, almenys això és pel que l'ha creat el seu
finalitat.
Inventor.
És com una mena de didal, podríem
Exacte.
Dir.
És com un didal obert del davant i això. I es veu que el seu inventor és superfan dels xetos, que són aquestes patates, entre moltes cometes, de color taronja, que fan una olor...
Així, allargades, com una mena, sí, de moniato taronja.
Exacte, que fan molta, molta olor de formatge. Doncs, bueno, es veu que això, que el seu inventor és un superfan d'aquestes patates, però, clar, tenen l'inconvenient de que si no et pots rentar les mans de seguida, vagis per on vagis, tothom sap el que has menjat, no?
El doncs que passa és que l'olor de la boca no te la treuen, eh? És
clar,
a dir, t'estalvies la part dels dits, per si has de tocar alguna cosa més després. Però...
Exacte. Però bueno, i qui diu menjar xetos, mira, pots pensar a menjar gambes o tocar una ceba crua, no? Aliments d'aquests que deixen anar molta olor. val 8 euros el pack de 3, i llavors ja pots triar els colors diferents, eh? Vermell, blau, verd, lila, groc...
Tu t'imagines estar un pica-pica d'aquests i que algú tregui aquesta mena de dits, se'ls posi per no embrutar-se els dits amb les patates?
Jo tindria molts esforços per dissimular, eh? Se m'aniria a la vista de seguida.
És un fet bastant curiós, eh?
Sí.
I seguim, ara, sí. En aquest cas, una cosa per fans absoluts de J.K. Rowling,
sí, i del Harry Potter, no? Del fenomen Harry Potter. I ara potser em direu, va, exagerada, on vas el mes d'octubre parlant de Nadal? Però escolta'm, que és que en 4 dies estarem assentats a la taula, no? I us proposem un calendari d'advent, però oblideu-vos d'aquests calendaris d'advent que pots comprar als súpers a tot arreu, que obres la finestreta i et surt una xocolatina. No, no, d'això oblideu-vos-en, eh? Estem parlant d'un producte registrat, amb tot el certificat d'això, de la línia de Harry Potter, i és un calendari que tu el desplegues, és una caixa bastant gran, la desplegues, se t'obren les 24, veus les 24 finestretes, i cada dia que vas obrint, et va sortint, en lloc d'una figureta de xocolata, una figureta superpetita de plàstic, de plàstics amb figures relacionades amb el Harry Potter, saps? A més, són figures d'aquestes que ara estan moltíssim de moda, que es diuen Funko Pop, que tenen el cos molt, molt petitó i el cap així com gran i mig quadrat.
Com un cap gros mini.
Sí, que... exacte. Sí, sí, sí. Doncs això, aquesta és la proposta. L'únic inconvenient que té, ja us el podeu imaginar, és el preu.
A veure.
Val 60 euros, 59,95.
Déu-n'hi-do, quin calendari d'advent. I a més a més et quedes sense xocolatines, eh?
Et quedes sense xocolatines, però home, et quedes amb 24 figures fantàstiques.
Fantastiquíssimes. Tu ets de Harry Potter, Roger?
No gaire, és que jo a mi em va agafar una mica gran, Laia. Ja. Em va agafar una mica gran. Però he vist les pel·lícules, m'he llegit algun llibre, però no sóc superfan.
Bé.
Tu crec que ho ets més.
Jo sóc bastant fan de Harry Potter, m'enganxar generacionalment bastant important. Vaig créixer una mica amb en Boden Harry, no?
Clar, doncs
som pràcticament coetanis amb Harry Potter.
Doncs escolta'm, ja que ets tan fan, entre que lo venden i gasta't 60 eurets, i ja veuràs quina alegria tindràs de tenir les figuretes aquestes Funky Pop.
Perfecte. Seguim amb més coses. En aquest cas, una proposta bastant, bastant útil, eh? Perquè, si més no, contra la desesperació de la vida quotidiana, no? A vegades.
I això és un invent d'aquells que quan el veus dius, hòstia, per això, de veritat que no ho havia inventat ningú abans? Perquè és com una cosa molt, molt òbvia, però no. I, de fet, encara no es comercialitza. És un invent que s'ha presentat aquests últims dies i que crec jo que buscarà així a través del crowdfunding per poder-ho tirar endavant, val? El celo. Què ens passa sempre quan volem... Quan necessites el celo, quin problema tens, la cinta adhesiva?
Doncs que sempre no saps quin és el cap.
I no trobes el cap.
Allà molta estona rascant, donant toms, anar rascant, exacte, a veure si trobes el
perds cap. Perds estona, perds les ungles...
I perds vida.
Exacte. I el primer tros de celo que queda tot arrugat i també el deixes perdre. Doncs ara, suposo que la persona que s'ha inventat això devia estar cansada que li passés i ha inventat un celo que l'única particularitat que té és que en lloc de ser rodó, de ser un cercle, com ara, és dentat, és com una cadena de bici, eh? La imatge seria la mateixa. Aleshores, clar, què passa? Que el celo sempre queda entre les dents.
Exacte, de tal manera que mai no et queda enganxat. Sí,
és xulo, oi?
Home, és molt interessant, la veritat.
Doncs això, es diu Easy to Find End Tape. El meu anglès és molt millorable, eh?
Bé, molt bé, molt bé.
El trobareu, si voleu saber més, perquè no el podeu comprar encara, però ho trobareu a la web nopuedocreer.com.
Déu-n'hi-do, també, aquesta web.
Sí.
Deu haver-hi coses curioses a la línia aquesta del...
Està bé, aquesta web. Hi ha coses així, articles, i després també hi ha exposicions, temes que s'han viralitzat a la xarxa. Està bé. Sí,
però és el que deies, no? Que és curiós que ningú, amb un problema tan quotidià, no s'hagi inventat fins ara.
No,
sempre hi ha l'opció de posar-ho en un porta-celo, no?
Sí, però...
Però clar, aquesta és una opció per portar el celo a la butxaca, no?
Sí, i a més el porta-celo, no sé tu, però jo sempre acaba desapareixent, no el trobo mai quan el necessito.
No, i a més, sempre està estirat, però sempre hi ha algú que comparteix l'entorn amb tu, que el torna a posar...
Atenció, companys de feina.
Que el torna a posar, llavors et trobes el celo sol, tancat, i el portacelo allà, la part aquella que trenca, buida.
Exacte.
I seguim amb més coses. Aquesta m'agrada molt.
A mi també
molt,
és la meva
molt,
preferida.
Sobretot per la comoditat i perquè sempre, clar, ara mateix, avui me n'he donat, perquè normalment treballo la tarda, però fer ràdio i treballar al matí és una cosa feixuga. No, no,
costa matinar, eh?
És doncs, un altre ritme.
A les 4 de la tarda ja m'ho explicarà si és feixuga o no. Això, que a vegades estàs després de dinar, no sé, jo, per exemple, allà a la Fura, que dinem gairebé sempre a la feina mateix, després de dinar, a les 3 et tornes a sentar a la taula, a seure a la taula, i et ve una nyonya, unes ganes de fer una capcinadeta, i clar, no és plan de posar l'orella sobre la taula i dormir 5 minuts, no? I per això, clar, quan vaig trobar aquest invent, bueno, em vaig emocionar molt. És una maca que, a més, ocupa res, eh? Deu fer 20 per 15, així plegadeta. Està feta, és superlleugera, perquè es veu que està feta el material dels paracaigudistes, i llavors està pensada exclusivament per enganxar les potes de la taula. De la taula d'escriptori.
Sí, sí, sí. Aleshores, has de tenir una taula una mica alta, perquè si no... no
has de tenir una taula
aquí,
alta.
Aquí, a la taula de sota de l'estudi, jo ho veuria justet.
No hi cabríem, perquè dormiria amb el nas tocant a la taula.
I a més, és el típic que es pensa en els teus companys de feina, que has sortit a fer un cafè i no, estàs sota allà a la taula.
Per criticar-te i t'enteres de tot. No, home, no. doncs això, aquesta maca... Sí, necessites una mica d'alçada a la taula, eh? Però vaja, que moltes taules de les que fan ara ja es poden regular... l'alçada.
Això solucionaria la vida a molts estudiants d'institut que s'adormen arrepenjats sobre el llibre de text, no?
Ai, no donis idees. Quines idees, mare meva. Però sí, sí, els hi solucionaria. Sí. Ja veig tots els professors mirant per sota la taula.
Exacte.
No, i està, a veure, la idea està molt treballada, perquè fins i tot porta incorporada una butxaqueta que es veu que és per deixar-hi el mòbil, clar, per posar el despertador.
Clar.
Perquè no és plan de quedar-te allà 2 hores a la Bartola.
I aquí en la imatge que heu posat a la Fura veiem una companya llegint un llibre,
sí,
eh? També,
clar, també.
També es pot aprofitar, sí, per fer una estona de...
Exacte.
De lectura.
Val 50 euros, com ho veus? Bé, no?
Bé.
Està
jo
bé.
Valoro també el preu en funció de la seva practicitat i de la manera com em faciliten la vida.
Es veu que és molt pràctic i realment hi ha un vídeo fins i tot que ensenya com col·locar-ho i és molt fàcil perquè va amb uns mosquetons i és bastant fàcil. A veure, es diu Underdesk Hammock. I el trobareu a upliftdesk.com. Upliftdesk.com.
Doncs tothom que treballa a l'oficina i que li agafa aquesta nyonya així al final, després de dinar, doncs és una bona opció.
Sí.
I seguim amb una cosa molt interessant del Japó, no? Si no m'equivoco, un invent del Japó.
Els japonesos són una mina d'invents i moltes vegades friquis, però aquest l'hem trobat interessant. S'ha de desenvolupar i s'ha de complementar, però és un bon principi. El Japó, igual que aquí, és terrible els assetjadors que hi arriben a haver al metro. No? O sigui, realment és lamentable que no puguis anar amb un metro ple de gent sense que algú, no?, intenti tocar-te. Aleshores, el fenomen ha arribat a tal extrem que una empresa hi ha volgut aportar una mica de llum per solucionar-ho. No? És una empresa de tampons, de segells d'aquests, eh? Típics per estampar o per marcar, i aleshores es veu que una noia que va, una víctima d'una agressió d'aquestes al metro, els hi va enviar un tuit i va dir: ei, senyors de Sashihata.
Ho has de dir amb accent aquest de així japonès. Sashihata! Sí.
Exacte.
No?
Ja ho dius tu. Doncs, ei, senyors de la fàbrica de tampons, a veure si inventeu alguna cosa per començar a assenyalar els assetjadors. I ells ho van prendre al peu de la lletra, van estar-hi treballant i van crear un tampó amb tinta invisible, val? És superpetitó, eh? Molt, molt petit, potser fa 5 centímetres.
De la mida d'un encenedor.
Sí, exacte. Sí. I aleshores què passa? Tu notes una mà que et toca, agafes aquest segell, clac, marques a la mà dissimuladament, i quan aquesta persona passa per uns llums ultraviolats es veu una mà estampada.
Per tant, el tens completament identificat, clar, però aquella persona no sap que l'has marcat.
Exacte. La lluita ara és que les sortides del metro de tot el Japó posin llums ultraviolats i els vigilants puguin veure qui és l'agressor.
Doncs moltíssimes gràcies per tots aquests invents, la veritat és que m'han agradat molt. Soc fan número 1 de la teva secció a partir de dia d'avui.
Molt bé, gràcies. Ja fa 4 anys que la tenim, aquesta secció.
Que vagi molt bé, Roser.
Molt bé, que vinga, a vosaltres, merci.